Hola, sóc Juan Fernández, portaveu del grup parlamentari del Partit Popular a Catalunya.
Benvingut al programa L'Hemicicle i gràcies per ser amb nosaltres.
A vosaltres per convidar-me.
Després del parèntesi de Nadal, el curs polític a Catalunya arrenca amb un govern sense pressupostos. El president Illa no ha pogut aprovar encara els comptes del 2025. Confia que Esquerra i els comuns com a socis prioritaris permetran finalment que tirin endavant?
Bé, nosaltres no tenim l'obligació de confiar en Esquerra ni en els comuns. Al final, qui té l'obligació de governar i de complir amb els seus compromisos és el govern i el president Salvador Illa, no? Que va prometre una nova etapa i que han passat 5 mesos i que tenim Catalunya sense pressupostos, igual que la tenia el senyor Pere Aragonès. Tenim Catalunya amb les llistes d'esperes més llargues de tot el país, d'Espanya. Tenim una qualitat educativa en descens, en continu descens, i tenim uns serveis públics en contínua degradació. Per tant, a Catalunya no ha canviat res amb els 5 mesos de govern del senyor Illa. Per tant, la confiança que podríem tenir, la poca confiança que podríem tenir en el senyor Illa es va esvaint cada dia que passa.
No sé si la consellera d'Economia, Alícia Romero, els ha tornat a citar per negociar els pressupostos en aquesta nova tanda de contactes que ha encetat aquesta setmana.
No, nosaltres vam tenir una primera conversa amb la consellera d'Economia al mes de novembre, si no m'equivoco, en el que es va presentar uns números molt per sobre, no hi havia una proposta de pressupost sobre la taula. A dia d'avui, a mes de gener, encara el govern no té una proposta de pressupost, i això ens deixa veure, ens deixa entreveure que tenim un govern que no governa, que tenim un govern que no decideix, que no marca les polítiques de la Generalitat de Catalunya. Tenim un govern que està sotmès absolutament al xantatge d'Esquerra Republicana i dels comuns. I la millor demostració de tot això, el millor exemple, és que no tenim a dia d'avui una proposta de pressupost, ni que sigui per tramitar-la i que els partits polítics puguem fer les propostes que creiem oportunes per millorar la vida dels catalans.
En cas que el govern de Salvador Illa no pogués aprovar aquests nous pressupostos, creu que s'haurien de convocar eleccions, com per exemple va fer l'expresident Pere Aragonès?
Bé, si el senyor Illa és incapaç d'aprovar uns pressupostos, vol dir que és incapaç de governar. I per tant, no pot ser que un govern que acaba de començar la seva primera etapa, no pot ser que no pugui ser capaç d'aprovar uns pressupostos, no? Jo crec que això ho anirem veient, no? Perquè sí que és veritat que veiem el senyor Illa capaç de cedir al xantatge d'Esquerra Republicana i dels comuns, com hem vist a la seva, com vam veure a la seva investidura, no? Per tant, hem de veure què passarà a les properes setmanes, hem de veure què passarà en els propers mesos, però sí que és veritat que mentre el senyor Illa, el Partit Socialista, Esquerra i els comuns estan en aquesta situació de no donar passes endavant, els catalans continuen patint uns serveis públics de tercera, però això sí, pagant uns impostos de primera, pagant els impostos més alts de tot Espanya.
Ens ha dit que sense pressupostos es demostraria que el president Illa no pot governar. Llavors convindria unes eleccions anticipades per poder canviar el govern?
Bé, jo crec que és aviat per valorar aquesta opció. És aviat per valorar aquesta opció perquè al final jo crec que està en la responsabilitat de tothom, fins i tot de l'oposició, no sotmetre cada 2 per 3 els ciutadans a les urnes, perquè això no és seriós ni és responsable. El que sí que és veritat que és que el balanç del senyor Illa és el mateix balanç dels últims dies del govern del senyor Pere Aragonès, i això és una realitat. Per moltes fotos que es faci, per moltes significacions que faci el senyor Illa, els resultats i les seves polítiques són les mateixes que el senyor Pere Aragonès, perquè qui li marca l'agenda política i qui li marca la direcció política del seu govern no és el Partit Socialista, no són els seus consellers, sinó que són els consellers nacionals del Comitè d'Esquerra Republicana. Per tant, les polítiques són les mateixes. I les polítiques fallides i fracassades les hem vist en els últims anys amb la deriva de la Generalitat de Catalunya i la decadència en la qual han sotmès a Catalunya els governs d'Esquerra Republicana i també de Junts per Catalunya en els últims anys. Per tant, el senyor Illa a dia d'avui el que està demostrant és que és incapaç de seguir governant, de tirar endavant els pressupostos i d'impulsar les mesures necessàries per revertir la situació de decadència en la qual està esfonsada Catalunya des de fa uns anys. Per tant, sí que és veritat que no és el moment de valorar unes noves eleccions, però ho hem de fer amb responsabilitat, i això no vol dir que qui estem a l'oposició i que en aquest moment estem liderant l'oposició, que és el Partit Popular, no denunciem quina és la realitat del govern de Catalunya, que és que seguim en decadència i no hi ha una nova normalitat, una nova etapa, sinó que seguim en la mateixa situació que fa uns mesos amb el senyor Pere Aragonès.
Per tant, la frase aquesta que defensa Salvador Illa, que hi ha normalitat a Catalunya, vostès no la comparteixen?
Aquesta normalitat del senyor Illa és de cartó pedra, no? És un escenari, un teatre que ell vol escenificar, no? Ha arribat una nova etapa, estem a la normalitat política a Catalunya, això és mentida. Perquè si bé és veritat que ha canviat qui fa el discurs al faristol del Palau de la Generalitat a la plaça Sant Jaume, qui està darrere d'aquest faristol dictant el discurs són els mateixos, que és Esquerra Republicana. Per tant, a Catalunya no ha canviat res. Només han canviat els actors polítics que fan les rodes de premsa del govern de la Generalitat. Però qui marca les polítiques, torno a repetir, és Esquerra Republicana. Per tant, continuem incidint en les polítiques fallides que han portat a Catalunya aquest lideratge de la baixa qualitat educativa, d'aquestes llistes d'espera interminables, d'aquests serveis públics en contínua degradació.
Abans m'ha dit que el seu partit, el Partit Popular, és qui lidera l'oposició a Catalunya. Junts per Catalunya no lidera aquesta oposició?
Sí, miri, és una realitat que nosaltres som la quarta força política, però també és una realitat que a dia d'avui al Parlament de Catalunya i a Catalunya qui està liderant l'oposició al govern del Partit Socialista i del senyor Illa és el Partit Popular. Per què? Perquè tenim a qui va ser segona força política, que és Junts per Catalunya, més pendent del que passa a Waterloo, més pendent de la situació personal del senyor Puigdemont, que és un fugit de la justícia i, per tant, té una situació molt peculiar en aquest sentit, i Esquerra Republicana és qui està governant d'amagatotis amb el Partit Socialista al govern de la Generalitat. Per tant, qui lidera, qui queda per liderar aquesta alternativa al Partit Socialista, a Junts i a Esquerra Republicana, és el Partit Popular. És el Partit Popular que va passar de 3 diputats a 15 diputats i que al final està construint una alternativa política, però també social, a aquesta decadència en la que ens han portat el Partit Socialista, Junts per Catalunya i Esquerra Republicana i també els comuns.
A Madrid, al Congrés dels Diputats, hem vist aquestes últimes setmanes com Junts i el Partit Popular s'han alineat i han votat igual, sobretot en qüestions econòmiques, i han impedit que prosperessin iniciatives del PSOE. Això podria ser el primer pas d'una futura etapa de col·laboració per mirar de desgastar el govern de Pedro Sánchez?
Jo no crec que sigui una qüestió d'impedir que propostes del Partit Socialista tirin endavant, sinó que hi ha hagut una coincidència de vot amb propostes que feia el Partit Popular al Congrés dels Diputats. És a dir, jo crec que aquí hi ha una diferència molt important. Una cosa és votar en contra de l'abús fiscal i una altra cosa és aprovar amnisties, rebaixar el delicte de sedició o aprovar indults des del govern. Nosaltres no hem fet res d'això. El primer, que és votar contra l'abús fiscal, és bo per a Espanya i també per a Catalunya, i el segon és bo per a aquells que volen destruir Espanya. I això és una qüestió molt clara. Nosaltres estem encantats de coincidir en votacions al Congrés o al Parlament amb qualsevol formació política que vulgui millorar la vida dels catalans i de tots els espanyols en el Congrés dels Diputats. I això no vol dir arribar a pactes ni arribar a acords, això vol dir coincidir per millorar el benestar dels ciutadans. I les nostres línies vermelles són molt clares. Les nostres línies vermelles i sobretot les nostres premisses bàsiques és que les coincidències han d'anar en consonància amb els nostres principis i els nostres valors i sobretot amb el respecte a la legislació, a la Constitució i al nostre programa electoral, que és per això en aquest sentit, que hem coincidit amb el vot, no només amb Junts, sinó també amb Vox, amb el PNB.
Junts és un partit que podria desestabilitzar la legislatura espanyola i fins i tot podria fer caure el govern de Pedro Sánchez. En aquesta estratègia el PP pot arribar a negociar amb Junts, per exemple, una moció de censura?
Nosaltres no contemplem aquest escenari. Nosaltres l'escenari que contemplem i que estem demanant de forma reiterada és que la millor mesura de regeneració democràtica que pot fer-se a Espanya és que el senyor Pedro Sánchez, el president del govern, marxi i convoqui eleccions. Dimiteixi i convoqui eleccions. Jo crec que amb la situació judicial del senyor Pedro Sánchez, en la situació d'inestabilitat política a la qual ha sotmès Pedro Sánchez al conjunt del país, la millor mesura de regeneració democràtica i la millor mesura per començar una nova etapa i que els serveis públics tornin a funcionar i que la ciutadania en el conjunt d'Espanya torni a rebre uns serveis de qualitat és que Pedro Sánchez dimiteixi i que convoqui eleccions.
El Parlament de Catalunya, quina relació té el seu partit amb Junts?
Nosaltres tenim una relació correcta i cordial amb tothom. Vull dir, no fem en aquest sentit males cares, vull dir, amb ningú. Tenim una relació cordial, tenim una relació correcta i al final és el que he dit a l'anterior pregunta, no? Nosaltres, les votacions que nosaltres portem de propostes que van encaminades a millorar la vida dels catalans, a votar, per exemple, mesures que vagin dirigides a baixar impostos o a millorar els serveis públics, si Junts vol votar-les a favor, nosaltres no tenim cap problema. Al final, nosaltres sempre presentem propostes que van en consonància amb el nostre projecte polític, amb el nostre programa electoral, i si hi ha formacions polítiques que volen votar a favor del nostre programa electoral, estem encantats.
Però més enllà d'aquesta coincidència de vot, negocien coses plegats, sobretot en l'apartat econòmic?
No hi ha una negociació oberta ni hi ha cap negociació ni amb Junts ni amb cap altra formació política. Jo crec que totes les formacions polítiques que estem representades al Parlament de Catalunya tenim la nostra agenda política, tenim les nostres iniciatives i és en el ple del Parlament de Catalunya on ens trobem en el sentit de coincidir o no en determinades votacions, però no hi ha cap acord ni cap, diguem-ne, pacte de portar endavant propostes en cap formació política, perquè totes les formacions polítiques tenen la seva agenda política pròpia.
L'habitatge serà una de les pedres angulars d'aquesta legislatura. Què proposa el seu partit per garantir el dret a l'habitatge?
Pues, la nostra estratègia o el nostre pla per millorar la situació de l'habitatge, a ningú se li escapa que el tema de l'habitatge és, a dia d'avui, la major preocupació de la ciutadania, és molt clara i és anar en direcció contrària a les polítiques que se n'estan aplicant a Catalunya i en el conjunt d'Espanya en els últims anys. No pot ser que la sobreregulació jurídica i política de l'àmbit de l'habitatge estigui provocant a dia d'avui que hi hagi persones que no puguin accedir al mercat de l'habitatge. I a Catalunya i a Espanya porta molt de temps governant l'esquerra. Per tant, la responsabilitat de la dificultat de moltes persones a accedir a aquest mercat de l'habitatge no és del Partit Popular. No és d'aquelles formacions polítiques que presentem un programa alternatiu al que s'està aplicant durant els últims anys. És responsabilitat de l'esquerra que ens ha portat a una situació bastant complexa per moltes famílies i per moltes persones joves que volen iniciar el seu projecte de vida que no poden perquè no poden accedir a aquest mercat. No? Per tant, la nostra proposta és molt clara. Construir habitatge públic per a aquelles persones, construir habitatge públic social i assequible per a totes aquelles persones que a dia d'avui tenen dificultats per accedir a l'habitatge. Exempcions fiscals. Jo ja sé que a l'esquerra li fa por parlar d'exempcions fiscals, però no hem de tenir por a ajudar a les persones a accedir a un habitatge a través de baixar els impostos i, sobretot, un pla d'ajudes i d'avals de la Generalitat perquè aquelles persones que no poden, que no disposen ara mateix dels recursos necessaris per poder comprar i que necessiten una ajuda i una empenta per poder comprar un habitatge. I sobretot, desregular, eliminar les zones tensionades i permetre que el mercat es reguli per si mateix, perquè jo crec que sobreregular el que ha portat és una situació de no retorn.
Els habitatges ocupats també és un dels temes que més preocupa el seu partit. Aquests dies hem conegut la proposta del Col·legi d'Advocats de Barcelona per intentar desallotjar aquests habitatges en 48 hores i que no es trigui un any o dos anys a fer-ho. Com valoren aquesta iniciativa?
És una bona iniciativa, tot i que nosaltres anem un pas més enllà. Nosaltres proposem que aquesta desocupació de l'habitatge sigui en 24 hores. Jo crec que no és raonable que una persona que ha patit una ocupació il·legal del seu immoble tingui que esperar més de 24 hores a recuperar la seva propietat. I, desgraciadament, les administracions públiques a Catalunya i en el conjunt d'Espanya, a dia d'avui, tot i que soni molt fort, però és una realitat, a dia d'avui, les administracions públiques estan defensant més a l'ocupa que no pas al propietari. I la posició del Partit Popular és molt clara en aquest sentit. A l'ocupa se'l desocupa i al propietari se'l protegeix. I jo crec que això és una qüestió de sentit comú. I és una qüestió que jo crec que Europa, l'Europa occidental, no es pot permetre. No es pot permetre que en un país un ocupa tingui les mateixes o més drets que una persona que amb molt d'esforç, ha comprat un segon habitatge o una primera habitatge per poder viure. Hem conegut fa uns dies un cas que s'ha fet viral a xarxes, que és el cas de Girona. Però el cas de Girona no és un fet aïllat. Això és el fet aïllat, no? De dir que el cas de Girona és un fet aïllat, és allò que ens vol fer creure l'esquerra ideològica en aquest país. Ens volen fer creure que el cas de Girona és un fet aïllat, i el cas de Girona no és un fet aïllat. El cas de Girona passa cada dia i cada hora a moltes ciutats de Catalunya, sigui a l'àrea metropolitana o en el conjunt del territori català.
Els preocupa la seguretat a Catalunya després de l'espectacular tiroteig que hi ha hagut, per exemple, aquesta setmana a la mina?
Ens preocupa i molt. I no només ens preocupa la situació d'escalada de violència i d'inseguretat creixent, sobretot a l'àrea metropolitana, que estem visquent a ciutats com Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet o Cornellà i Hospitalet, sinó ens preocupa que no tenim un govern de la Generalitat que estigui actuant ràpid i amb totes les mesures que haurien de ser necessàries en aquest tipus de casos. Sí que és veritat que ahir el govern va reaccionar, però va reaccionar perquè va haver-hi una denúncia pública molt forta per part del nostre partit de la situació que s'estava vivint a Sant Adrià i sobretot perquè va haver-hi una ferida. I jo no crec que sigui responsable ni que sigui el més correcte per part del govern de la Generalitat tenir que esperar que hi hagi un ferit a un tiroteig a Sant Adrià de Besòs per tenir que reaccionar. Quan fa mesos que la pròpia alcaldessa de Sant Adrià de Besòs, que és una alcaldessa socialista, porta mesos demanant ajuda, demanant socors, no? Perquè la situació a la mina és una situació molt greu i que fa molts anys que està en aquesta diguem-ne, tensió social i tensió d'inseguretat. Però aquesta inseguretat que es produeix a la mina es produeix a moltes parts de l'àrea metropolitana, sobretot, i a altres grans ciutats de tota Catalunya.
Creu que la consellera d'Interior, Núria Parlon, hauria de venir aquí al Parlament a donar-ne explicacions?
Nosaltres hem demanat que vingui a comparèixer a la Comissió d'Interior, però era molt més important que compareixés públicament el dia després de l'incident que no pas que vingui aquí tres mesos després. Perquè suposo que ara el Partit Socialista a la Comissió d'Interior es dedicarà a dilatar aquesta compareixença o directament votarà en contra. Per tant, que comparegui la consellera tres mesos després de que van passar aquests fets, nosaltres ho continuarem demanant, però era molt més important que la consellera, amb un acte de responsabilitat, fos a comparèixer públicament a la mina el dia després, que no pas dos dies després amb el president de la Generalitat perquè sembli que ja es desplegaven tots els Mossos d'Esquadra de Catalunya. Jo crec que la feina en seguretat, i jo he estat regidor de seguretat a un municipi com Badalona, no es fa ni amb fotos ni amb escenificacions. La bona feina en seguretat es fa en silenci i amb molts recursos. Jo crec que al barri de la mina falten recursos per controlar una situació que a dia d'avui, desgraciadament, està descontrolada.
Ara, si li sembla bé, canviem de registre i ens endinsem en el terreny més personal. Li demano si pot contestar amb respostes al màxim de breus possibles. Recorda què volia ser de petit.
Què volia ser de petit? Metge, volia ser metge.
Com desconnecta de la política si ho aconsegueix fer?
Amb la família, jo crec que és la vàlvula de desconnexió més important i sobretot perquè s'ho mereixen, no? Que després d'una dedicació molt intensa, pues que li dediquis temps a la família, jo crec que és vital.
Si pogués posar una banda sonora o una cançó que definís aquesta nova legislatura, quina posaria?
És difícil, no? Perquè jo crec que per no tenir, no té ni banda sonora aquest govern. Aquest govern li falta de tot perquè és un govern que no té cap tipus d'iniciativa, no té, com es diria en terme musical, no té marxa.
Si no es dediqués a la política, a què es dedicaria?
Segurament al món del dret, que és el que vaig estudiar, o al món de l'esport, que és el que em dedicava abans d'entrar en política.
Amb quin diputat o diputada que no sigui del seu grup aniria a fer un cafè?
Que no sigui del meu grup? Amb tothom no, eh? Però jo no sóc una persona sectària, no sóc una persona que miri la part humana de les persones per la ideologia que professin, no? Per tant, jo estaria encantat de prendre una cervesa amb qualsevol polític d'altra formació política perquè sobretot s'aprèn molt dels adversaris polítics.
Amb quin mitjà de transport es desplaça al Parlament?
Cotxe, amb cotxe normalment.
I ja per acabar, completi la frase següent. El que més m'agradaria del món és...
Més que el que més m'agradaria del món és la situació ideal que jo sempre penso, no? Que espero cada any, no? Que és anar de vacances a l'estiu amb la meva família, desconnectar del món polític, de tot allò que et tensiona durant tot l'any, tot i que sempre això de la política és molt difícil de desconnectar, i jo crec que tenim també una responsabilitat molt important de no estar desconnectats del tot, però sí que és veritat que allò que espero més tot l'any és anar uns dies de desconnexió amb la meva família.
Juan Fernández, portaveu del PP al Parlament de Catalunya, gràcies per atendre'ns a l'Hemicicle de Catalunya Informació i fins aviat.
Gràcies a vosaltres, ha estat un plaer.